Neuer s'ha perdut els últims 4 partits i tampoc podran jugar els dos golejadors en el partit d'anada a l'Allianz Arena. Són baixes Sané i Lucas Hernández, que precisament es va lesionar en el partit contra el Barça. Nagelsmann també tindrà les absències de Bruno Sar i de Paul Werner. En canvi, torna a la convocatòria després de perdre's el partit contra el Hoffenheim. Al cap de setmana, Thomas Müller, de fet, l'alemany, 8 gols en 8 partits contra el Barça, és la seva víctima favorita, ha fet notar que venia a través de les xarxes socials.
Levi, willkommen. Hier, schau, Jamal, ey. Wo ist der Hase? Mach mal deinen Hut runter.
Ja, jetzt.
Sunny, nicht schüchtern sein. Schau mal rein. Ja,
Levi, willkommen.
Doncs, Levi, que venim. El missatge que
m'ha enviat
camí cap a Barcelona. Jo cada vegada m'està caient més malament.
Aquí hi ha un moment que intenta sumar altres a la broma i Jamal Musiala molt elegant passa de llarg. I el que se suma, que és Kimmich?
Kimmich li diu al final, sí.
I Kimmich també se suma i també diu Levi Willkommen.
És que rient així, sembla que se n'enfotin directament.
Sí. Lewandowski, que venim. Doncs aneu picant a la fera polonesa.
Jo crec que si fan això, si ho fan de bon rotllo amb Lewandowski.
Esperem.
Sí, Müller sempre és un personatge així, és el que va crear la broma de Robert Lewandowski, no?
Sí.
I té un humor molt particular, però en principi que té una bona relació. Però sí que és cert, per mi és la típica broma que l'aficionat del Barça li fa mal i que segurament Lewandowski li és igual i que, en fi, forma part de... han compartit molt. Però sí que és cert que l'aficionat del Barça li fa ràbia, sí. Sobretot perquè és Müller.
Sí. Home, 8 gols en 8 partits contra el Barça. És que...
També va fer un vídeo el dia del sorteig de la Champions, quan es va saber aquest emparellament entre Barça i Bayern, que es tornarien a veure les cares amb Lewandowski. La veritat és que el Bayern li té moltíssimes ganes al Barça ja de per si, i al final el que vam explicar ja en el partit d'anada, que ells no els hi va agradar com Lewandowski va sortir, en ells els hi va tocar l'orgull que un jugador de la magnitud de Lewandowski forcés la corda com la va forçar per venir al Barça.
No s'han entrenat al Camp Nou, oi, Laia?
No, s'han exercitat aquest matí a la seva ciutat esportiva, han viatjat a primera hora de la tarda i, de fet, no han trepitjat ni el Camp Nou perquè la roda de premsa l'han fet a l'hotel de concentració que està a la zona de la Barceloneta Sàdica. Ens han tractat molt bé, hi havia un petit càtering amb alguns sàndwichs per menjar, també aigües. Ens han tractat millor que el Camp Nou en si quan anem a actes del Barça.
Val a dir, el Joan Maria, que també ho vam veure junts, un cop vam anar a veure un desplaçament de la Paella quan hi havia Guardiola, el Bayern a nivell organitzatiu és modèlic. Mm. És modèlic. Munten un sidral, s'agafen hotels, ho cuiden en els aficionats, a la premsa, en això són molt modèlics. De fet, per mi és un club que fa rabieta perquè fan molt bé les coses. I com fan tan bé les coses, tenen aquest punt de soberbia que històricament sempre s'ha dit que la gent de Múnich la té una miqueta. I la tenen. I Thomas Müller, recordem que és molt bavarès, llavors té aquest punt de soberbia una miqueta, però és que els pineteros ho fan molt bé.
De fet, en l'Allianz Arena, quan s'acaben els partits i a la zona de premsa, pots anar, abans del partit pots sopar i pots sopar bé, i després del partit et conviden a cervesa.
Sí.
Sí, sí.
Donem fe.
Que quan veu passar vosaltres dues van tenir problemes d'estocatge.
Ja sabia que havia
passat ja amb Joan Maria Pou
i
havia esgotat les existències. Exacte.
Va haver-hi una crisi i van dir qui són aquest parell? Jo no, però són les enviades especials de RAC1. Vull dir que...
Molt bé.
En tot cas, el Bayern, tornem a la part esportiva, posem-nos serios. Arriba com a líder destacat del grup amb 12 punts, és juntament amb el Nàpols l'únic equip que ha guanyat tots els partits disputats fins ara, 4 de 4, però encara no té la primera posició assegurada. De fet, també es mirarà l'Inter Victoria Pilsen des del seu vestidor. Seran primers si l'Inter perd o empata, en aquest sentit li va bé el resultat que al Barça li va bé. Si l'Inter guanya, hauran de guanyar el Camp Nou o bé esperar l'última jornada en què rebran l'Inter a l'Allianz.
Les veus d'aquesta prèvia. A veure, Xavi Nagelsmann, Marta, més enllà d'aquests documents de mentre hi ha vida i esperança, ja veurem què passa demà, no? El miracle, més enllà d'això, que ha dit esportivament Xavi?
Doncs Xavi diu que han de consolidar les sensacions futbolístiques i la confiança aconseguides en els dos darrers triomfs de la Lliga contra Villarreal i Athletic Club.
No hem d'afluixar la mentalitat. Nosaltres, després de perdre el Clàssic, no?, que semblava doncs tot un desastre, hem reaccionat. Crec que hem reaccionat de la millor manera, amb mentalitat, amb bon joc, amb sensacions molt bones contra dos rivals forts, Villarreal i Athletic Bilbao, i ara les sensacions de confiança són bones. Doncs bé, no hem de baixar d'aquesta sensació de confiança independentment si no ens classifiquem per vuitens, no? Crec que hem de seguir el camí, de demostrar que podem competir davant d'aquest tipus de rivals com el Bayern i guanyar el partit.
I en aquesta línia posant el focus en poder ensenyar a tothom que estan efectivament al nivell competitiu d'un equip com el Bayern, recordant que l'Allianz van mereixer molt més.
Independentment del que passi a Milà, nosaltres hem de guanyar el partit, hem de demostrar doncs, que estem a aquest nivell. Crec que ho vam demostrar en el joc el partit d'anada. A Múnich vam estar molt bé, però no vam ser efectius. Doncs demà hem de demostrar amb joc i amb victòria, doncs, que el de Múnich, doncs va ser realment una desgràcia futbolística, no? Perquè és el partit repetit i sembla mentida, doncs, que no puntuessis, que ni puntuessis, no? Però és així, el futbol té aquestes coses, no? Estem en aquesta situació per errors nostres, hem de ser autocrítics.
Diumenge contra l'Atlètic Club va funcionar especialment bé incorporar un quart migcampista a l'atac, en aquest cas Pedri, i Xavi no ha descartat repetir la fórmula demà, subratllant que per ell aquesta aposta no és haver passat a jugar amb un 4-4-2.
Sí, depèn del partit. El que ens dona, doncs, és més, potser més seguretat en pilota, no hi ha tanta pèrdua, ja més, tenim al mig del camp més poblat, hi ha sempre un home lliure. L'altre dia hi havia un home lliure, potser el Bayern després t'ho iguala. L'altre dia crec que vam estar molt bé, ho vam entendre bé, i demà, doncs, hem preparat també algú per atacar millor, per tenir més la pilota, per intentar imposar el nostre model de joc, que no canvia. No és que canviéssim el sistema no el vam canviar, perquè, bueno, també he sentit el 4-4-2 i... no, és a dir, el 4-4-2 no l'hem fet mai, no l'hem fet mai.
Un Xavi que també ha reivindicat la personalitat de l'equip en els dos últims partits post-setmana tràgica, reivindicant que el vestidor és guanyador i que té ganes de demostrar que pot aspirar a títols aquesta temporada.
Ara comentem això que ha dit Xavi, que em sembla destacable. Un dels més assenyalats, però, ha estat Eric García, que també avui ha parlat en aquesta prèvia de les crítiques que ha rebut.
Sí, ha admès que ha de millorar en molts aspectes, recordant que és molt jove, i ha explicat que només fa cas de les crítiques que són constructives.
Sí que és veritat que, òbviament, prenc la responsabilitat de que el dia al Madrid vaig fer el penal, el segon gol de l'Inter podia estar una mica més acertat. Sempre he dit que les crítiques que siguin constructives són benvingudes. Al final tinc 21 anys, tinc molt marge de millora, estic en aquest procés. Les crítiques que ja, bueno, van faltar el respecte a qualsevol tipus de cosa, ni em preocupa ni em centro, perquè són coses que, bueno, que no entren.
Un Eric que diu que, malgrat tot, no sent com un assetjament la gran quantitat de crítiques, a vegades amb molts insults i amb molta voracitat que li arriben, sobretot a les xarxes socials.
Això és el més destacat del que s'ha dit avui a la sala de premsa. Edu, què n'esperes de demà, ara que escoltàvem Robert Moreno, potser mantenir aquest quart migcampista, o creus
sí,
que ha variat alguna cosa, el Xavi?
Sí, jo coincideixo amb Robert Moreno. Els entrenadors, quan una cosa els hi funciona, acostumen a mantenir-la. I l'altre ja va funcionar molt bé la fórmula, sense ser un canvi de dibuix, com diu ara Xavi, però sí que et dona alternatives i et dona variants, i per tant sumes aquest cor migcampista, que no és una cosa nova. Xavi l'any passat ho va fer amb Gavi, per exemple. Messi al final és el que feia, perquè Messi no era extrem, s'anava cap a dins i Alves ocupava la banda. És a dir, això s'ha fet moltes vegades. Iniesta va jugar moltes vegades de fals extrem. Bueno, funciona molt bé, jo crec que sí, que demà crec que és la fórmula per mirar de repetir-ho i mirar de guanyar el Bayern, passi el que passi en el partit de l'Inter.
Jo crec que s'acostarà, però que Xavi també ens està ensenyant, i abans el Robert ho deia, que s'adapta molt al que trobarà davant. Llavors, després del partit contra el Villarreal, la lògica era repetirà, i no va repetir. Per què? Perquè davant tenia un equip que jugava d'una forma totalment diferent com a l'Atlètic Club. Llavors, no repeteix la forma de que va sortir Manso i en Ferran, busca jugar una fórmula diferent, crea el doble pivot. És a dir, que demà retocarà alguna cosa, perquè la prioritat és guanyar i adaptar-te al rival. És cert que has de donar continuïtat de les coses que funcionen, però si ho segueixes fent, dones pistes als rivals, i cada rival és diferent, i més un equip amb la personalitat del Bayern. I Xavi ha deixat en alguna pista. Hem preparat una cosa per atacar millor. Crec que se semblarà molt, però hi haurà algun matís diferent, que pot ser un nom, pot ser algun moviment, d'alguna forma de fer-ho. I a mi m'agrada que sigui així. Molts cops, en el passat, m'ha donat la sensació que, com el Barça, i té un estil de joc en què sempre porta el pes del partit, en què es vol tenir la pilota, i en què hi ha hagut jugadors i entrenadors tan bons que el Barça guanyava, un dels problemes que sempre hi ha hagut al voltant del barcelonisme és que s'ha oblidat de forma sistemàtica el rival. És a dir, quan el Barça guanyava és perquè el Barça jugava bé, el rival ningú en parlava, i quan el Barça perdia és perquè el Barça jugava malament, i semblava que el rival tampoc existia, i els rivals juguen, i els rivals són molt bons, i més a la Lliga de Campions. Per tant, m'agrada molt quan veus un entrenador que fa petits canvis per atacar millor i posa un valor als rivals, perquè és una cosa que mai he acabat d'entendre, que quan no es parla del rival, sembla com si els rivals sempre són dolents. Ah, bé, la Real, aquest Atlètic, els rivals sempre són dolents. I és una errada, perquè si els rivals sempre són dolents, no té mèrit derrotar-los. El que té mèrit és el que ha fet. Quan el Barça guanyava 6 títols, tenia molt mèrit perquè guanyava grans equips. I és una de les coses que crec que hem de posar més en valor i que Xavi ho té claríssim. Xavi, vindrà, quan arribi la Copa, analitzarà l'equip de la Copa que toqui, encara que sigui un equip de regional o d'on toqui, ho analitzarà perquè tots els equips et poden fer alguna cosa. I el que estem veient en aquesta evolució post-setmana tràgica m'està agradant molt, perquè ha anat, si tot va bé, encadenarem 3 partits a casa, 3 victòries, si tot va bé, i en tot segur que haurà canviat alguna cosa a partir del triomf, perquè sempre té aquest punt d'adaptar-te als fets, a la realitat, perquè òbviament el Bayern no ataca com l'Atlètic i no ataca com el Villarreal.
Tu, Pou, què t'esperes demà?
Sí, jo m'espero també algun matís, algun intent de millora per atacar encara millor, que per exemple, el dia de l'Inter de tornada ja vam veure millores substancials i algunes modificacions respecte a l'Inter d'anada, per entendre'ns. Però després el resultat, com que et deixen una situació doncs, de pràcticament eliminat, etc., doncs fa que potser no ho analitzis amb tanta cura perquè estàs en xoc pel que significa aquell empat, no? Però ja hi va haver-hi una voluntat de millorar el que no havia funcionat contra l'Inter allà a Milà. Doncs jo crec que en aquest sentit, en la línia del que diuen el Toni i l'Edu, Xavi continuarà treballant i buscant tots els matisos possibles per millorar el rendiment dels seus futbolistes, no? A mi una altra cosa que em sorprèn, que ja li passava en el seu moment a Guardiola, suposo que encara li passa, i que ara també li passa a Xavi, és que fa la sensació que aquells entrenadors que són radicals d'aquesta idea de futbol, hi ha com un cert periodisme, no sé si esteu d'acord, hi ha una opinió publicada, fins i tot també hi ha alguna opinió pública, que busquen qualsevol moment per intentar dir-los que estan fent servir un sistema que traeix les idees o la ideologia o aquesta manera d'entendre el futbol. M'explico?
Sí, avui Guardiola buscant ha jugat 4-4-2, no? Avui Guardiola ha jugat 4-4-2 i ja li han dit, no? Sí, sí.
Xavi ha jugat amb 4-4-2 i Xavi diu no, jo no he jugat amb 4-4-2 perquè, com ha dit l'Edu, aquesta posició de fals extrem de Pedri, jo parteixo d'un 4-3-3, però aquest... jugador, reforça el mig del camp quan cal, com va fer Iniesta en el seu moment, com ha fet Messi moltes vegades perquè partia d'una banda a la pissarra, però no era ni molt menys aquell el seu espai d'incidència, etc, etc. Però és que fins i tot, si en alguns moments el Barça es posés en 4-4-2, podria ser que l'entrenador veiés que és la millor fórmula en alguns minuts del partit per jugar a futbol com ell vol jugar. Però fa la sensació que són entrenadors que han de donar moltes més explicacions, potser per aquesta radicalitat en què defensen la seva manera d'entendre el futbol, no? L'altre dia, per exemple, el Pichi, no?, et deia així una mica com li agrada a ell de tant
sí,
provocar, no?
Sí.
Què? Avui Xavi ha traït el model? I jo anava al cotxe, no?, tornant de casa, i pensava... però per què sempre o hem d'anar buscant si Guardiola o Xavi o aquests entrenadors, no?, ara li passarà a Setién quan defensi el seu model al Villarreal, han de justificar segons quins moviments de peces, i a la que fan aquest moviment de peces ja hi ha algú que diu veus com no són tan... No, ells entenen el futbol d'aquesta manera i tots els moviments que fan són per contribuir a que el seu equip jugui de la millor manera possible aquell estil de futbol, igual que el Cholo Simeone doncs, fa exactament el contrari i guanya el camp del Betis amb el seu libreto allà posat a la seva màxima expressió i se'n va cap a casa més content que un gínjol. Però fa la sensació que Xavi a vegades s'ha de justificar per fer segons quins moviments, com si aquell moviment el deixés en evidència perquè en el fons no està sent tan corifista, guardiolista com diu,
sí.
No?
Deixa'm dir deixa'm dir que el Pichi ho deia en favor de Xavi per defensar-lo, vull dir que jo li vaig veure la cara i era com, què, alguns diran que avui ha traït l'estil, que no? Ell ho deia com dient, que no?
Alguns ho deien, alguns ho diuen. Sí. I diu l'entrenador que no és un 4-4-2, ho explica, i tot i així... li discuteixen que sí que era un 4-4-2.
No, era un 4-2-3-1, però no. Era tan mòbil, vull dir, és igual. O sigui,
no, era un 4-3-3.
Hi havia moments que Busquets i De Jong estaven en paral·lel sí, en moments sí, del partit, però que no passa res. Vull dir,
perquè
és
llavors
que
Valde pujava i feia l'extrem Valde. Pedri anava cap a dins i llavors fins i tot semblava un 3-4-3.
Sí, És que era molt híbrid, és que al final ens entestem en fer a la pissarra un dibuix i després no totes les peces es mouen.
Però, a veure, una cosa, és que ara no ho vull tampoc, perquè a mi aquest diàleg, diguéssim, si el vull tenir allò extens, el vull tenir amb ell aquí a la ràdio amb mi, em refereixo al Pitxi, eh? Però ell argumentava de dir, no sempre s'ha de jugar amb dos extrems per defensar aquest model. Per què va decidir jugar amb dos extrems contra l'Inter a l'anada i la tornada? Per què va decidir jugar amb dos extrems al Bernabéu? No, i ell tenia els seus arguments i entén molt més de futbol que jo, però Xavi, aquests partits no els planteja amb dos extrems perquè el seu libretto l'obligui a fer-ho, sinó perquè ell, com a entrenador del Barça, va creure que era la millor manera per guanyar el partit. Una altra cosa és que després li sortís bé o li sortís malament. I l'altre dia, contra l'Atlètic Club de Bilbao, surt amb el fals tercer davanter o amb el quart migcampista perquè creu que és la millor manera de guanyar l'Atlètic Club i atropella l'Atlètic Club. Però si demà Xavi considera que la millor manera de fer-li mal al Bayern de Múnic jugant al futbol que vol que jugui el seu equip és una altra vegada amb dos extrems purs, doncs tornarà a sortir amb dos extrems purs. I si considera que és amb el quart migcampista, sortirà amb el quart migcampista. I el dia que consideri que per atacar millor el rival, etc., s'ha de sortir amb nou migcampistes i cap davanter, com va fer Guardiola al Mundial de Clubs, crec que va ser contra el Santos, o contra el
Santos, Santos.
Sí, sí. Contra el Santos, doncs ho farà. I aquell dia no hi havia cap davanter a l'alineació, i tu pots dir, oh sí, molt ofensiu, però no hi ha davanters. Doncs va ser un bany. Vull dir, el que jo vull dir és això, que Xavi no ha fet servir els extrems en aquests partits on les coses no han acabat de sortir bé per collons, sinó perquè creia que era la millor manera de fer-ho.
Sí, però un cop veus que el pla no funciona, se li pot criticar de dir, escolta,
absolutament.
No? Per què no vas provar aquell dia? Sí.
No, li pots criticar el que vulguis, perquè, com deia el Robert Moreno, a posteriori pots dir, escolta, no ha funcionat, i segurament ell el primer que et dirà, mira, jo em pensava que aniria així i no ha estat així, ha anat a aixar. Però que tornarem a veure el Barça amb dos extrems, eh?
Sí.
Ho dic, perquè el Barça també ha guanyat partits amb dos extrems. El tema és això, és la feina de l'entrenador saber triar bé quan una cosa va bé, convé o no, i evidentment no sempre encerta, com no encerta cap entrenador del món, no? Però que l'altre dia el fet de jugar amb un quart migcampista el que fa és accentuar la teva manera d'entendre el futbol.
Sí. De fet, tornarem a veure Busquets com a pivot sol, De Jong com a pivot sol, sí. Els dos, vull dir que és una riquesa tàctica meravellosa. Sí, sí.
Una cosa és la crítica quan alguna cosa no funciona, l'anàlisi crítica sempre fa créixer, però sí que és cert que quan tu ets més idealista, t'estan esperant més. I fins i tot en el moment de victòria t'estan esperant, i en aquest sentit Xavi és cert que ha estat una persona que al llarg de la seva carrera ha estat tan portaveu d'un estil de joc que a la mínima que algú sospita que té una oportunitat per atacar el seu llegat i per atacar-lo, farà fins i tot en un context de victòria, sense entendre que el futbol està en evolució i que al final les posicions són molt mòbils i són molt més un punt de sortida, que llavors és tot a través del moviment. Llavors, clar, de sobte resulta com si... És a dir, tu pots ser més guardiolista que Guardiola, tu pots ser més xavista que Xavi, no? Però ho pots fer-ho per admiració, i alguns a vegades em donen la sensació que són per fotre, és a dir, aquells que ja sobte quan els interessa es posen el barret de l'estil per denunciar qualsevol cosa de que creguin que no s'acaba d'adaptar, com per un punt de fer mal a una sèrie de figures que segurament per la seva forma de tenir un discurs doncs també s'han guanyat els seus enemics, no?
És que Toni i Edu i Aleix i Marta i Baia, tots ho hem vist en alguns moments en rodes de premsa a aquests entrenadors havent de justificar que el seu equip ha fet dos gols al contraatac.
Sí.
Saps? Oh, és que avui heu fet gols al contraatac. Sí, quin és el problema? Oh, no, que... No, i què dius? O sigui, la meva manera d'entendre el futbol és si hi ha espai al darrere dels centrals i amb una passada directa arribem davant del porter... Què ha de fer?
Si el Sevilla va amb 8 homes a atacar i et deixa 1.000 metres, que has de fer? Comença a córrer i parar, i no puc, estic sol, paro, perquè clar, és que has d'esperar per passar la pilota 20 cops. No, faràs gol.
Em sembla bestial, no? De dir, és que avui heu marcat 3 gols al contraatac, com vulguem dir, dolentots, eh?
Indignats.
Que dieu una cosa i en fas una altra.
I aquí també, Joan Maria, fixa't
que estem xalats o què?
I Joan Maria, i aquí anem molt també el que dèiem abans, que és l'obsessió a vegades d'oblidar el rival. Si el Barça va marcar a la contra contra el Sevilla, va ser perquè el Sevilla jugava amb un estil que oferia els espais a la contra. A vegades, oblidem a l'equació els equips rivals. Si un equip rival t'ofereix espais a la contra, l'atacaràs o sigui, a la contra.
Final,
és a dir, el Barça no va sortir a jugar a la contra. És que hi ha un moment que el Sevilla li agafa la pilota, pressiona a dalt, i es genera la situació de la contra per
rival. Estudiat el Sevilla, i que el Sevilla pujava molt a dalt, i que els podia sorprendre. Igual que l'altre dia, juga De Jong com a únic mig centre contra el Villarreal, perquè ho estudien i veuen que aquell home serà el que quedarà lliure. I llavors, en aquest plantejament de partit, encaixa molt bé De Jong.
Sí, perquè té
més llibertat. I aquí ara la gràcia és que ara Nagelsmann o dissabte Gattuso ara ja no sap si es trobarà un 4-3-3 convencional, si es trobarà Pedri obert a la banda, sí, si es trobarà Ferran i Ansu per dins, si es trobarà Dembélé Rafinha... I clar, pel rival ara és molt més complicat.
Sí. Riquesa tàctica. Si al final tot, en el món del futbol, el que has de fer és portar la pilota a la porteria i fer gols. Després, el Barça vol fer-ho. Si pot, sobretot, tenir la pilota, associant-se, quan la perd pressió ràpida, defensar-se amb la pilota, que són els trets característics, no? Però al final tot es redueix a intentar fer un gol més que el rival. Quin possible 11 apostem per demà, Marta?
Ter Stegen a la porteria, Bellerín, Koundé, Eric i Valde a la defensa. Tinc força dubtes amb el lateral esquerre. Busquets de pivot, Gavi i De Jong d'interiors i al davant amb Dembélé, Lewandowski i Pedri.
Per tant, apostem per aquesta fórmula que va funcionar contra l'Atlètic Club de Bilbao. A veure què fa demà Xavi Hernández. Hi haurà bona entrada, Laia, al Camp Nou, demà?
Doncs espera que sí. De fet, et diria molt bona entrada. La previsió és que se superin les 80.000 persones i que aquesta entrada sigui independent del que passi abans en el partit de l'Inter de Milà. És cert que en el partit contra l'Inter es va penjar el cartell de sold out, es van esgotar totes les entrades, i ara no s'han esgotat, però queden molt poques entrades a la venda, i les que queden són, això també s'ha de dir, a preus no aptes per totes les butxaques, perquè van des dels 119 euros als 239, això sí, amb millors vistes, segons s'especifica a la web del club, i 274, si vols, una experiència de top pel partit de demà.
Ja ho sabeu.
En tot cas, però poquíssimes entrades, jo crec que és una molt bona notícia, perquè en la situació que està l'equip, amb aquesta eliminació pràcticament virtual, que la gent continuï estant al costat de l'equip.
I tant que sí. Va, que ho remataremescoltant què han dit des de Munic, també. Has estat a la roda de premsa, com deies, que també us han cuidat de Nagelsmann i del jugador del Bayern. Què han dit, Laia?
Doncs mira, Nagelsmann ha dit que ells demà volen guanyar, que més enllà dels 3 punts també s'hi juguen molt més.
Ja, volem guanyar per la primera posició de grup, això està clar. Però també es tracta de guanyar per prestigi davant un equip gran. Si estàs jugant per ser campió, no et pots permetre molta debilitat en els partits, independentment de si ja estàs classificat o no. No només va de passar la següent fase, també es tracta d'enviar un missatge. No venim a concedir res i demà ho demostrarem. No haig de demanar disculpes per dir això.
Missatge clar, i també se li ha preguntat que si depèn d'ells, que qui prefereix a vuitens que els acompanyi, si l'Inter o el Barça, no s'ha mullat, diu que no li incumbeix.
M'acaben de fer aquesta pregunta a l'entrevista individual i no tinc resposta. No veig que hi hagi grans diferències entre Barça i Inter. Per mi no és tan rellevant. L'important per mi és seguir, que avancem i que siguem primers. Després el que passi al grup no és tan rellevant per mi.
I un últim document del tècnic del Bayern de Múnich, que ha parlat de l'evolució del Barça, ha elogiat la millora que ha fet el conjunt entrenat per Xavi Hernández.
El Barça s'ha apoderat de l'estil que els va donar molt èxit. Tenen moltes contraprestacions, ritme, i els nous fitxatges han encaixat molt bé en allò bàsic i també encaixen en la filosofia del Barça. No crec que hagin passat moltes coses des del partit que vam jugar a Munic, però sí en comparació als partits de la temporada passada. Són un dels millors equips d'Europa i es van veure en el partit d'anada. Imagino que demà, independentment de l'Inter Pilsen, voldran guanyar per prestigi i ho posaran tot el terreny de joc. Nosaltres també volem guanyar.
Nüchtern, dass sie nicht so einen harten Job heute hat, zu späte Stunde.
Nagelsmann, que creu que el Barça pot competir contra els grans d'Europa, que els hi va faltar fortuna en el partit de l'Allianz Arena, però que no és que el Barça tingui un problema perquè ve que a la Lliga estan marcant molts gols. I també avui hem pogut escoltar el central de Ligue, l'encarregat de comparèixer en roda de premsa. També ha dit que el Barça els va sorprendre en la primera part de l'Allianz Arena.
Especialment la primera part va ser difícil. Van tenir ocasions, però afortunadament no les van fer, i la segona part va ser molt bona per nosaltres, per tot l'equip. Potser el Barça ens va sorprendre una mica, i a la segona part ho vam fer millor. Els hem analitzat molt perquè tenen un equip increïble. Espero que demà també veiem un bon partit.
I think we have to analyze them good because they have an amazing team, and then hopefully we can play together two really good halves.
Molt bones paraules de Deli cap al Barça i també cap al seu compatriota i amic Frenkie de Jong.
Especialment la primera part va ser difícil, van tenir ocasió.
Bé, aquest és el que estàvem escoltant ara sobre la primera part d'allà, que és veritat que el Barça va ser molt millor que el Bayern i de fet a la segona va acabar perdent per 2-0 de forma totalment injusta. Ara sí, escoltem, mira, Delic sobre Frenkie de Jong.
Yeah, I speak a lot with Frenkie. Obviously, I know him a long time.
Parlo molt amb Frenkie. El coneixo des que vam jugar a l'Ajax. Al principi de temporada no va ser fàcil per ell, no va jugar tant. Però ara ho està fent bastant bé. Els dos últims partits ha tornat a jugar bé. Estic molt content per ell perquè crec que és un jugador màgic que pot ser molt important pel Barça i la selecció.
Yeah, I'm happy for him that he's playing right now because obviously I think he is an amazing player. He can be really important for Barcelona and also for the national team is really important.
Tant de bo, sigui molt important Frenkie de Jong pel Barça demà, si és titular. Possible 11 del Bayern, Laia.
Ulrich a la porteria, Pavard, De Ligt, Upamecano i Alfonso Davies en defensa, doble pivot amb Goretzka i Kimmich, línia de 3 per davant amb Gnabry, Musiala i Coman i en punta Thomas Müller. Demà xiularà Anthony Taylor i al bar hi haurà Stuart Atwell.
Esperem que no siguin protagonistes, aquests dos. Esperem que no siguin protagonistes. Molt bé. Laia, Marta, moltíssimes gràcies. A descansar i demà...
Agafa forces.
Assumir.
Sí, crec que somiaré amb el meu propi somni.
Perfecte. Aviam si així. A vegades s'aconsegueixen coses, eh? Sí.
A vegades
amb
sí. S'ha de projectar energia molt positiva.
Jo m'esforçaré. Tancaré molt fora els ulls aquesta nit.
A veure què passa.
Bona
demà,
nit.
Demà us escoltem en temps d'Islàndia. Crec que l'Alberto em volia connectar amb vosaltres a la rodalia del Camp Nou, a veure quina és la sensació del culer a les 7, quarts de 8 de la tarda.
A veure.
Demà us escoltem. Gràcies.
Bona nit.
Vinga. Adéu. Què rius, Toni? Què rius?
No, que...
Vols venir, Toni, amb nosaltres?
Ja aniré al Camp Nou.
A preguntar als culers, a veure què...
M'estic imaginant a tothom aquesta nit tots amb pijama somiant. A portar coses txeques a la nostra vida. Què puc fer? Què tinc txec a casa?
No sé.
Una cervesa? Una samarreta d'escurari quan jugava al Genoa, no sé.
Segur que tens algun Milan.
La revista Panenka, ja soc Panenka, jo Panenka era txec. Em deixaré bigoti demà.
Veus?
I tu què deies, Pau, que segur que té què?
Algun llibre del Milan Kundera.
Uns quants. Clar, això segur.
Vam suportar la lleugeresa del ser.
Damià López, bona nit.
Què tal, bona nit?
Me'n vaig, bona nit.
Què tal, de la República Txeca, món vintage, què et ve al cap?
Bueno, Txecoslovàquia.
Txecoslovàquia.
Sí, Txecoslovàquia. Sí, no, home, i ara estic dient mítics jugadors, Radek Babel, que jugava a l'Atlètic de Madrid.
Nedved, jo recordo molt Pavel Nedved.
Sí, Tomás Escurabi.
El Genoa, aquell mític de la UEFA, i el Mundial del 90 amb Txecoslovàquia. Home, Escurabi, un dels meus jugadors preferits quan era nen petit.
Sí, sí, aquella Txecoslovàquia.
Un davanter amb grenyes.
Bueno, i després el 96 van ser subcampions.
És veritat.
Amb Peter Kouba a la porteria.
És veritat.
Tomás Rosicky, bons jugadors. Podem invocar el que vulguis.
Milan Baros, recordo que estava al Liverpool, que era un futbolista.
Esteu fatal.
Estem fatal, sí. Va, a veure, el Madrid avui, és notícia això, eh? Primera derrota de la temporada. Ha perdut. Molt bé, Talismà?
Escolta, perdona, que estic pensant en txec. Satoranski.
Sí, el del Barça Bàsquet.
Vull dir que el Barça té...
I Vesely, sí.
I Vesely.
Sí.
Vesely. Vull dir que a dins de l'estructura Futbol Club Barcelona hi ha txecs. No cal anar al passat.
Tens raó.
El Barça té només un futbolista txec a la seva història. Hanke, un dels anys 60, que tenia una història xula perquè va participar a la defensa de Praga contra els tancs soviètics. Però només ha hagut un futbolista txec, és curiós.
Tota la història. Sí.
Una altra curiositat és que a la Champions no es parla de maletins, no?, en situacions com aquestes, de primers a tercers. A la Lliga ja portaríem una setmana parlant només d'això. Sí. I, en canvi, a la Champions no se'n parla gens ni mica, no?
I una altra anomalia és que no juguin a la mateixa hora. Sí, l'atenció.
Això estava designat des del principi, sí, però és cert que ho podries canviar.
Les últimes dues jornades ja pots preveure que pot haver-hi afectació. Llavors has de posar sempre per norma els partits de la
majora. I a més, Edu, ja, jo entenc que a Turquia, si al Karabakh, vull dir, aquests països, no, que estan més a l'est, és cert que hi ha tant canvi horari que ja els posen a 3:15 de 7 de la tarda. Però l'Inter, a Itàlia, no? Podrien haver canviat. Sí, tens tota la raó del món. Sí, sí. Bé, Damià, primera derrota al Madrid.
Sí, 3-2
i... Tots o no?
No
els ha afectat?
No massa. Consideren que algun dia havia d'arribar la derrota i avui ha estat el cas o el partit que acabarà tenint menys afectació, a no ser que facin el burro a l'última jornada, i perdin contra el Celtic i es deixin escapar aquesta primera posició. Però, en principi, després de 17 partits, algun dia havia d'arribar. Realment, avui el partit ha estat fluix, 5 canvis respecte al partit contra el Sevilla a casa, moltes rotacions, ni Modric, ni Fede Valverde, ni Carvajal, ni Álava, ni Karim Benzema, lògicament, un equip de circumstàncies, i el cert és que el Leipzig, que avui jugava la vida, sortia molt necessitava guanyar per seguir aspirant. Encara pot ser primer, però tenint en compte que el Shakhtar també té opcions, avui el Leipzig se la jugava, ha jugat molt més intens, ha demostrat que té futbolistes amb molta qualitat, ha tornat Dani Olmo, per cert, que ara ja s'ha recuperat i que, per tant, té totes les opcions de ser al Mundial i, en principi, hi serà. Per tant, una derrota, ara escoltarem, et pots imaginar més o menys en quina línia ha anat Ancelotti, però començarem escoltant Thibaut Courtois, que sí que ha estat molt crític.
Nos falta lo que nos pasa a veces, que salimos un poco dormidos y sin agresividad, sin intensidad, y contra un equipo como el Leipzig lo pagas caro. Salimos mal, yo creo que no puede ser así, no puede que en dos saques de esquina se meten dos goles, y ya que te meten el primero, no puede ser que el segundo defendemos igualmente de mal. Y hay que despertarnos, pero bueno, lo que no puede faltar es esa intensidad, aunque estamos cansados, hay muchos en el banquillo también, y que si no se puede más, pues no se puede más, pero hay que dar el 100% en cada segundo.
Està calent,
sí.
El porter.
Sí, sí, declaracions a Movistar a peu de camp, el Ricardo Sierra, en calent Movistar, que està bé, no? Autocrítica, acabes de perdre, encara que sigui contra el Leipzig o contra qui sigui. Però, en canvi, fixa't, escoltarem dos documents de Carleto, de Carleto Ancelotti, que li pregunten per les declaracions de Courtois. Atenció a la resposta d'Ancelotti.
También ha dicho hace unos minutos Thibaut Courtois, bueno, se ha quejado de la falta de intensidad y de concentración de sus futbolistas, ha dicho que ustedes les había avisado en la previa, no sé si ya ha podido hablar algo con ellos ya, pero son mensajes totalmente diferentes.
Sí, bueno, cada uno tiene su opinión.
Cada uno tiene su opinión, una respuesta estranya d'Ancelotti, com contradient, com si no estigués d'acord amb Courtois.
Ja l'enganxarà després, no?, però, de la roda de premsa, potser.
Sí, no té cap mena de sentit, perquè en principi l'autocrítica és benvinguda, no? En tot cas, després Ancelotti ha dit que no té res a retreure als seus jugadors i d'alguna manera, com allò assumint, no? Assumint que algun dia doncs havies de perdre i mostrant certa resignació.
Antes o después una derrota tenía que llegar. Afortunadamente es una derrota que duele, porque todas las derrotas duelen, más menos que otros, porque tenemos otra oportunidad para llegar primero.
Res a veure el to que desprèn Courtois amb el que
ja és aquest tarannà,
amb el bo de Carleto.
Ancelotti ja té aquest tarannà, però segur que la portes endins avui estarà també emprenyat, Carleto. Estava pensant en el Girona diumenge, no sé si és millor o pitjor que el Madrid vingui de perdre el Girona.
Pitjor.
No? Pitjor, no? Sí, més picats. Molt bé, Dami, alguna cosa més del Madrid?
Res més, que de cara al partit contra el Girona justament no tenen lesionats, que tornarà Carvajal al lateral dret, Álava, Mendy, que avui tampoc ha jugat, Fede Valverde, que està en un estat de forma excel·lent, també Modric, veurem què passa amb Benzema, Vinícius i Rodrigo continuen a l'Oceu, vull dir que són claríssims favorits i intentaran, ara que també veuen que el Barça està bremant l'accelerador, doncs no perdre cap punt d'aquí al Mundial.
Molt bé, gràcies, Talismà.
Fins ara.
Va, una abraçada forta.
Bona nit.
Mira, ara que parlem del Madrid-Girona, abans de tancar tertúlia, avui és notícia, més enllà de la Champions, que finalment s'ha arribat a una entesa entre totes les parts i no s'aturarà la Lliga aquest cap de setmana, ni esperem que tampoc en les tres últimes que queden abans del Mundial. Avui s'han modificat alguns aspectes d'aquesta nova llei de l'esport que ha portat de corcoll tots els estaments aquests últims mesos, i la LFP, la Lliga de Futbol Professional, que presideix Javier Tebas, ha quedat més o menys satisfeta d'aquesta modificació, d'aquestes esmenes que s'han fet a la nova llei de l'esport, i per tant s'aparcarà la idea d'aturar la competició com a mesura de pressió que volia fer la Lliga i els 39 clubs que han signat amb CBC, excepte Barça, Madrid i Atleti de Bilbao, que els era igual el que passés en aquesta nova llei de l'esport. És cert que dijous hi ha assemblea de la Lliga, estan tots els clubs de primera i segona convocats, i allà els clubs hauran de ratificar que no hi ha aturada, però després del que ha passat avui al Congrés dels Diputats, en principi no s'aturarà la Lliga, i això anirà així. Per què? Per què ha canviat el panorama a les últimes hores? Ho intentaré explicar de forma molt didàctica. Hi ha dos punts clau. Un són els drets audiovisuals i d'explotació de la Lliga. El que s'ha fet, la Lliga volia molt més poder per explotar encara més els drets televisius i buscar més marques comercials i ingressar molts més diners per ells i pels clubs, com ha fet amb CBC, no? Amb aquest famós fons d'inversió que 39 clubs han signat i que ingressaran calés. I aquí hi havia unes esmenes que el PP i el PSOE van tirar enrere perquè, segons alguns polítics, Florentino Pérez va demanar al PP i al PSOE que no acceptessin aquestes esmenes perquè la Lliga tingués més poder i dominés encara més el panorama audiovisual. El que s'ha fet és tornar a la Llei de l'Esport del 90 i al Decret de Drets Audiovisuals que es va aprovar el 2015. El 2015 totes les parts estaven d'acord amb aquest repartiment dels drets televisius i tornant enrere, és a dir, no fent passos endavant, sembla que tothom està content i satisfet i ningú té la sensació que s'afavoreix més a la Lliga o més a la Federació Espanyola o més a uns clubs o a uns altres. Per tant, la part que afectava sobretot aquest acord amb CBC, que podria perillar si es feia aquesta esmena a la nova Llei de l'Esport, doncs ara es manté com estava i totes les parts estan contentes. I l'altra és el poder de la Federació Espanyola de Futbol. Aquí la Lliga s'havia enrocat perquè la guerra Rubiales-Tebas continua molt present. El que volia Tebas era una esmena en aquesta nova Llei de l'Esport perquè sempre que la Federació Espanyola fes alguna modificació dels estatuts que afecti a la competició, no ho pugui fer tirant endavant pel dret, sinó que quan vulgui fer una modificació Rubiales que perjudiqui a la Lliga, doncs hagi de passar pels clubs, hagi d'haver-hi un informe, hagi de passar pel CSD, pel Consell Superior d'Esports, i per tant que la Federació Espanyola tingui menys poder del que té ara en la decisió també de com afecta la competició el dia a dia de la Lliga. I això també s'ha aconseguit. El CSD haurà de donar sempre el vistiplau a qualsevol decisió important que hagi de prendre la Federació Espanyola i Rubiales que afecti a la Lliga. Per tant, amb aquestes dues esmenes que s'han fet avui, Tebas ha quedat content i en principi no s'aturarà la Lliga. Aquesta tarda ja s'ha fet la votació d'aquesta nova Llei de l'Esport a la Comissió de Cultura i Esports del Congrés dels Diputats. Encara queden una sèrie de passos per fer-se que s'aprovi definitivament i aparegui el BOE, però aquesta tarda s'ha fet un pas molt important aturant el que havia de ser una aturada de la competició que hagués afectat encara més els calendaris amb el Mundial de pel mig. Mira, ho ha estat seguint tot plegat un dels corresponsals de RAC1 a Madrid, que és el Jordi Armenteras. Hola, Armen.
Hola, Aleix, què tal?
Què tal? Com ha anat el dia? Què s'ha dit després d'aquesta votació?
Llarg. Sí, Molt llarguíssim.
T'ha agradat o no? Seguir esports i la nova Llei de l'Esport, t'ha agradat o no, Armen?
Sí. Però el que passa que aquest tema és el que ens permet explicar perfectament que la política no juga al Congrés dels Diputats, sinó que juga amb trucades, amb dinars, amb sopars, amb reunions que era fora del Congrés dels Diputats. De fet, això s'ha començat a debatre a les 4 de la tarda, s'ha acabat de debatre sense saber el que es votaria, que devia ser un quart de 6 de la tarda, i les votacions han anat a les 8 del vespre, que els diputats no sabien què estaven votant en aquells moments, perquè les votacions han durat una hora i quart, hi havia 200 esmenes que s'havien de votar, i a partir d'aquí han anat jugant, i al final s'ha aprovat i ningú s'ha equivocat. A veure, com queda el redactat final? Mira, el lletrat del Congrés que porta aquest tema, que és Ignacio Astarloa, que és un antic càrrec del Partit Popular en governs de Rajoy, ara és lletrat del Congrés, l'arrel de tot plegat, l'acord, el pacte final de pràcticament tots els partits és aquest.
Las modificaciones propuestas por la Federación Española correspondiente que afecten de manera esencial a las competiciones oficiales de carácter profesional requerirán el informe previo y favorable de la Liga Profesional correspondiente.
O sigui, s'entén, per tant, que la Lliga serà un òrgan consultiu si hi ha d'haver qualsevol mena de canvi en altres futures competicions o altres idees que puguin tenir alguns clubs. Tot això, després de l'eix d'un dia molt llarg, insisteixo, la negociació era amb telèfons i amb despatxos i no era el Congrés dels Diputats, perquè al final els diputats del Congrés apretaven el botó, de fet votaven amb alçada perquè això era una comissió, i el que es coïa de veritat era entre el govern espanyol, per tant Miquel Iceta, que és el ministre d'Esports, i òbviament la Lliga per l'altra banda. Què s'ha dit durant tot el dia d'avui? S'assenyalava molt a Florentino Pérez, dos exemples molt clars: Pablo Echenique, Joan Baldoví, Podem, Compromís, acusant directament el president del Real Madrid.
Respaldada
por 39 de los 42 equipos que forman la liga de fútbol más de fútbol profesional. Básicamente los equipos más pequeños, los equipos más modestos. Y por tanto nosotros estaremos al lado de estos equipos, de los equipos modestos, de los equipos pequeños.
Hay un problema con esa ley. Todo apunta a que ha habido una intervención de Florentino Pérez, porque si no, no se entiende que se esté apostando por un texto que tiene en contra a 39 de 42 clubes de fútbol de primera y segunda división.
Sí, com sigui, pacte al final, tothom bastant satisfet en aquests moments, i ara el pas, tu deies, és que la Lliga el dijous tiri endavant i oblidi tota la qüestió de la vaga per aquest cap de setmana.
Sí, i després això encara ha d'anar al ple, ha d'anar al Senat, no?, perquè s'aprovi abans del BOE.
Això era, en comissió avui, s'aboca a ple, això vol dir que dijous de la setmana que ve es votarà al Congrés dels Diputats sense canvis, ja no s'hi podran fer canvis, per tant s'entén que prosperarà i tirarà endavant, i sé que és veritat que després s'obre la finestra del Senat. Això se'n va al Senat, el tràmit del Senat sol ser entre 4 i 6 setmanes. Si al Senat hi hagués algun canvi, que hi poden ser, o sigui, poden haver pressions una altra vegada per cada banda, sense cap mena de problema. Si torna a haver canvis, llavors ha de tornar al Congrés. O sigui, si al Senat s'agafa la llei i es vota tal qual, entra en vigor directament. Estaríem parlant, per tant, d'un escenari de 10, 12, 15 de desembre. Si no, llavors, això de tornar al Congrés, ja no hi ha més debat i només s'ha de votar si es manté l'original que va sortir al Congrés o es manté la del Senat.
Bé.
En tot cas, 1 de gener, com a molt tard, la nova llei de l'esport ha d'entrar en vigor.
Molt bé. Gran feina, Armenteres. Gràcies, eh?
Vinga, que vagi bé.
Adéu-siau, una abraçada. Per cert, l'esmena que volia fer Tebas sobre la Superliga, això de moment ha quedat fora de les votacions. Vull dir, avui el que han fet és parar el cop de CBC perquè hi havia una inseguretat jurídica amb els drets audiovisuals i al final s'ha aconseguit el que volia Tebas, no?, que és que la Lliga tingui cert poder i pugui fer aquest pacte amb CBC, i també el poder de la Federació Espanyola, no? Aquesta guerra Rubiales-Tebas també s'ha aconseguit, com deia l'Armenteres, això, que hi hagi un mediador com el CCD i que la Lliga també pugui dir l'última paraula si la Federació Espanyola fa canvis importants. Però el tema de la Superliga s'esperarà que es pronunciï el Tribunal Europeu a finals de desembre. Finals de desembre. Ara per ara, a la nova llei de l'esport, pel que sabem, no hi ha cap mena de clàusula o d'article que sigui un càstig o una sanció pels clubs que volguessin participar en una Superliga en un futur. Veurem què acaba passant. Hola, Saperes, bona nit.
Què tal? Bona nit, Pariser.
Tenim informació de com han encaixat Barça, Madrid i Atlètic de Bilbao l'aprovació, no?, d'aquesta nova llei de l'esport.
Sí, i si això ho considerem una guerra, els tres clubs que no donaven suport a aquesta aturada de la Lliga senten que d'alguna manera també en surten vencedors. Aquí acostuma a passar, no perd ningú. No ens enganyem, un dels punts de conflicte, ara ho estaves comentant tu, és també la interpretació d'alguns articles i si aquests donen cobertura o no a l'acord d'aquests 39 clubs de primera i segona amb CBC. La Lliga entén que sí, en base a la modificació de l'article 47. En canvi, Barça, Madrid i Atlètic creuen que la clau és que s'hagi tombat l'esmena a l'article 89, que segons el seu parer tenia com a únic objectiu donar cobertura legal a l'acord. Ells el continuen considerant il·legal, aquest acord dels 39 clubs de la Lliga amb CBC. De fet, consideren que l'única victòria de Tebas ha estat la que comentaves, que la federació no pugui introduir canvis, per exemple, a la Lliga sense que hi hagi un informe previ favorable d'aquesta. Dels tres clubs, només un s'ha posicionat públicament. És el cas de l'Atlètic de Bilbao. El seu president ha deixat clar que el seu posicionament no té res a veure amb el que pensen sobre la Superliga.
El debate no es acerca de Superliga sí o Superliga no. Es acerca del acuerdo, a nuestro entender, ilegal al que se llegó con CVC. Y también acerca de la gestión centralizada de los activos comerciales de la Liga. La postura de Athletic Club acerca de la Superliga, con la información limitada a que disponemos y en el formato en el que se presentó, és contrària al seu desenvolupament.
Doncs, per tant, l'Atlètic deixant clar que no té a veure amb la Superliga perquè ells, sobre aquest format, hi estan en contra, tot i que estan, en aquest cas, en el bàndol de Barça i Real Madrid. Ara ho deies, també Tebas no ha pogut introduir aquesta esmena per poder vetar els clubs que poguessin participar en una futura Superliga perquè consideren tant PP com PSOE que han d'esperar el posicionament del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, que, com ara deies tu, ha de donar la seva opinió el dia 15 de desembre, per tant, una data que també hem de tenir present. Jon Uriarte, que també ha volgut posar el focus en aquest intent de modificar l'article 89.
Lo que se ha pretendido con la enmienda transaccional del artículo 89 es convalidar a posteriori el acuerdo alcanzado entre la Liga y el Fondo de Inversión CVC, la denominada Liga Impulso, que actualmente está impugnado judicialmente por Real Madrid, por Fútbol Club Barcelona y por Athletic Club. Y es algo que no vamos a permitir.
Doncs, per tant, tornem a estar en una guerra d'interpretacions sobre el sentit d'aquesta llei de l'esport.
Quina mandra. Mira, per sort, per mi la millor notícia... No, de veritat, fa molta mandra d'aquestes guerres intestines per guanyar més calés i tenir poder. Però per sort hi haurà Lliga, no, Joan Maria? Que això jo crec que era important, acabar aquestes tres jornades abans del Mundial.
Sí, és la bona notícia és aquesta, que el sideral no ha anat a més. Però jo em foto uns embolics amb tot això que...
Bueno, és que és poder, sí, sí. En el fons és poder.
També cal una opinió jurídica aquí, i escolti'm, aquesta modificació de la llei
queda
emparat jurídicament l'acord amb CBC, sí o no? Perquè aquí hi ha 39 clubs o Tebas que diu que sí, i 3 clubs que diuen que no.
Això és la llei de l'esport, i estem parlant de 42 equips de futbol professional. S'han dit que realment eren 200 esmenes. Sí. Això afecta a tots els esportistes i a tots els esports, i només... Es parla dels 42 equips de futbol professional. També clar. És sí, cridaner.
Bé, no, clar, perquè és el que m'ho...
Sí, però què deuen pensar tots els altres esports? Res. Perquè també tindran merders i coses que estaran en contra, d'acord? Dic jo, eh?
Bé, que seguireu veient futbol, com a mínim fins al 10 de novembre, abans que es tanqui la Lliga, 12 i 13 de novembre hi ha la Copa, i després ja començarà el Mundial. Tres quarts d'una. Abans de tancar tertulià, compta amb aquesta, perquè tots els focus posats en la Lliga, la nova llei de l'esport... El govern avui ha aprovat una esmena del PNB en aquesta nova llei de l'esport que permetrà a les federacions basques competir oficialment a nivell internacional,
sí,
Roger.
Algunes federacions basques, concretament les disciplines de surf i pilota basca, podran competir en aquestes tornejos internacionals. Segons la modificació que s'ha fet de l'article 44, el seu punt 2 passa a dir això. Les federacions esportives autonòmiques podran participar en l'àmbit internacional sempre que la federació internacional contempli la seva participació en el cas de modalitats esportives amb arrelament històric i social en la respectiva comunitat autònoma o bé en el cas que la federació autonòmica hagi format part d'una federació internacional abans de la constitució de la federació espanyola corresponent. Aquest és el punt que permetria a les federacions, com dèiem, de pilota basca i surf participar en competicions internacionals representant Euskadi. Atenent-nos, vaja, aquesta nova llei, l'hoquei patins català, acceptada en el seu dia a Miami per la Federació Internacional i el rugby, que va ser fundadora de la Internacional abans que l'espanyola, va ser fundadora de la Internacional, directament. Per tant, en formava part abans que l'espanyola. Podrien competir si a nivell internacional en base a aquesta normativa. N'haurem d'estar, evidentment, molt pendents.
Sí, sí, és que estava pensant precisament en Fresno, l'hoquei patins... Vull dir, clar.
Ser acceptada primer per la Federació Internacional, després va ser revocada, i en el cas de la de rugby el que al·legaven és que la Federació Catalana va ser la fundadora de la Internacional, per tant, en formava part abans que l'espanyola.
Ho hem de seguir, això, A veure si Catalunya, la UFEC o el govern...
S'ha obert una petita porta.
O la Federació de Patinatge Catalana fa algun pas endavant, o la de rugby, per intentar competir també, internacional, ara que hi ha aquesta escletxa. Molt bé, amics, ho deixarem aquí. Pou, a descansar, demà t'escoltem.
Bona nit.
Vinga, bona nit. Somia amb miracles. Toni Padilla també, Edu Polo també. Una abraçada forta, amics.
Bona nit.
Vagi bé demà a la jornada de Champions. Gràcies, Saperes.
De res, bona nit.
Vinga, una petita pausa i rematarem aquest Tu diràs d'avui. Encara ens queden moltes coses.
RAC 1. Hemos descubierto la super app del conductor y tiene muchos superpoderes. Una sola app con el poder de ahorrar al repostar, aparcar, lavar tu coche, reservar la ITV, pagar la zona azul y muchos más. Beep and Drive, la super app para el conductor. El superpoder de tener todo lo que necesita el conductor en una sola app. Descárgala para Android o iPhone.
Perdona el retard, però està el trànsit fatal.
Doncs saps que Piaggio ja té la Liberty 125 a tots els seus concessionaris?
De veritat?
Entrega immediata, amb el color que vulguis.
És la millor scooter del mercat, relació qualitat-preu.
Piaggio Liberty, la millor aliada per moure't per la ciutat. Informa-te'n a la xarxa de concessionaris Piaggio de Catalunya.
Aquesta tardor, gaudeix d'experiències i activitats úniques al voltant del vi a la Ruta del Vi de Lleida. Esmorza entre vinyes, visita cellers, tasten els vins i marida'ls amb la millor gastronomia lleidatana. Informa-te'n a rutadelvidelleida.cat.
Amb la col·laboració del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida, la Denominació d'Origen Costers del Segre i Wine in Moderation.
Diumenge 27 de novembre corre la Jambuín Mundo Deportivo Gran Premi Allianz. Corre, inscriu-t'hi a jambuín.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Avituallament oficial d'Aigües de Barcelona i amb el patrocini d'Allianz, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Freedom, Soria Natural, Danone Yopro, Fried Ravitch, Hyundai, Solideo, Garmin, Barta i Coca-Cola.
RAC+1 Podcast.
RAC+1 i Gosbi us conviden a fer festa amb Animals de Companyia, un podcast amb informació i consells per mantenir els vostres animals amb una dieta sana i equilibrada.
Esbrinar-ho i donar-los allò que necessiten per ser feliços només depèn de tu.
Cada 15 dies, el diumenge, descobriu amb Bàrbara Julve com entendre millor el comportament dels vostres animals de companyia.
Amb l'ajuda d'experts, desvelarem què s'amaga darrere de situacions que ens treuen de polleguera per millorar la convivència amb els nostres companys animals.
Una guia per millorar la relació i comunicació amb els vostres animals de companyia.
Aprendrem a observar i a veure què ens diuen.
Escolteu a rac1.cat i a l'app de RAC1. Amb la col·laboració de Gosbi.
RAC+1.
Tots som
més
u. Torna la revolució sexual a RAC+1.
Nous capítols amb tots els secrets per gaudir d'una bona vida sexual.
Pràctiques sexuals, joguines, idees, consells, tendències.
La revolució sexual. No et perdis tots els capítols del podcast de sexe a RAC+1.
Per tenir salut i bon sexe.
Escolteu-lo a rac1.cat i a l'app de RAC1.
RAC+1.
Tots som
més
u. Amb el suport de sexydream.es.
Deu minuts i la una de la matinada. De seguida, l'Antitertúlia, amb Sergio Heredia, avui explicant una història sobre un equip de bàsquet femení creat a Santa Coloma de Cervelló per una noia que es diu Ruth Muñoz. De seguida us ho expliquem. Abans, però, aquesta tarda el Freiking Granollers ha debutat a la Lliga Europea d'handbol, la segona competició. Com li ha anat, Oriol Jové? Bona nit.
Bona nit. Doncs ha guanyat per 25-30 a la pista del Balaton Foredi hongarès i ho ha fet amb una arrencada letal, amb un parcial de 0-5 només començar. I això és precisament el que ha destacat el tècnic, Antonio Ramos, que tot els ha sortit rodat des del principi.
El inicio ha sido muy bueno. Defensivamente hemos estado muy atentos a todas sus acciones de ataque. Hemos podido correr contraataque. Luego Balaton Foret pues ha podido hacer su juego con lanzadores, con pivotes muy grandes, pero yo creo que hemos estado muy serios todo el partido y bueno, hemos podido, todos los jugadores han podido jugar y hemos podido llegar con alto ritmo de partido hasta el final.
Els hongaresos han posat una marxa més després i el partit ha anat al descans 12-15 amb avantatge de 3 pel Granollers, que ha posat la directa després de la represa, arribant a ampliar l'avantatge fins als 9 gols, 18-29, amb un nom propi per sobre de la resta, el de Pol Valera, que ha marcat pràcticament la meitat dels gols dels vallesans. Dels 30, Valera n'ha fet 13.
Nos hacía mucha ilusión porque después de años de estar fuera de la fase de grupos, pues nos lo merecíamos y lo habíamos preparado muy bien. Y bueno, es un orgullo para el equipo, algo muy positivo, empezar ganando un equipo como el Balaton, que sabemos que juega bien, que tiene un físico diferente y es una liga también muy, muy potente. Estamos muy contentos y lo bueno es que esto no para, seguimos, el viernes seguimos jugando contra Benidorm y el martes tenemos a Sporting, así que a celebrarlo hoy y mañana ya mentalizados otra vez.
Mira, ho deia Valera, el proper partit del Granollers és dissabte a casa contra el Benidorm, partit de la Lliga Sobal, i el retorn a Europa amb la segona jornada d'aquesta fase de grups de la Lliga Europea serà el dia de Tots Sants, també a Granollers contra l'Sporting de Portugal.
Demà torn pel Barça a la Champions d'handbol a 8:45, Alborg-Barça, cinquena jornada per l'equip de Carlos Ortega en aquesta Champions, que, recordem, lidera el grup B amb un ple de 4 victòries. I acabarem abans de l'Antitertúlia amb bàsquet. Hola, Dani Aguilar.
Hola, Aleix, bona nit.
El Baxi Manresa s'ha posat avui al vestit europeu i ha mostrat la seva millor cara, sumant la seva tercera victòria a la Champions League.
Sí, triomf clar, 78-97 a la pista del Benfica. Segueix sense conèixer la derrota a la Champions. Una de les claus, Badio, 22 punts i 8 assistències. De fet, 5 de 5 en els 5 primers triples. Baulet, 19 punts. Harding, 17. I Marcus Lee, 11 i 10 rebots han estat els altres jugadors més destacats dels de Pedro Martínez. El tècnic valorava així el triomf a Ràdio Manresa.
Hem tingut bons moments, ens falta una mica de consistència a darrere, que fem bones defenses, però ens falta fer més bones defenses, més estona, però bueno, hem guanyat, que és del que es tracta. Estem passant moltes dificultats amb molts jugadors lesionats o que estan tornant de lesions o que són nous a l'equip i la nostra situació és complicada i hem d'estar contents per treure aquesta victòria.
3-0 a Europa, ara toca reaccionar a l'ACB on les coses no van tan bé. Juga el Manresa dissabte a les 6 contra el Breogán.
Avui ha estat el torn del Baxi. Demà juga el Joventut de Badalona, que s'enfronta a l'Olímpia de Ljubljana a l'Eurocup. L'equip badaloní ha marxat avui, de fet, cap a Eslovènia, amb un dels noms propis en aquesta arrencada de temporada. Andrés Feliz, el jugador dominicà, que en declaracions a RAC1 valora com està vivint aquesta segona temporada a Badalona.
Sí, sí, es un poquito diferente porque, bueno, siempre... A lo personal siempre me exijo más y quiero mejorar y quiero aprender más y mejorar como persona y como jugador. Y esto, tratar de aprender de todos, de mis compañeros, de los entrenadores, para ser un mejor jugador y mejor persona.
Doncs això és el que diu Andrés Félix a RAC1. Demà, a 8:15, aquest Olímpia Penya. Recordem que la Penya porta una victòria contra el Brescia i una ensopegada contra el Bursaspor en aquesta fase de grups de l'Eurocup. I també demà, Dani, tenim l'estrena de l'Uni Girona a l'Eurolliga femenina. Ho fa contra el Bàsquet Landes a 8:15 a Terres Franceses.
Sí, les gironines acumulen 3 victòries seguides, una de les quals davant el Villeneuve d'Ascq a la fase prèvia d'aquesta Eurolliga. A la Lliga femenina han guanyat els 3 partits que han disputat. Laura Cornelius, als micròfons de RAC1, ha parlat de la cohesió de l'equip.
Winning definitely helps.
Està clar que guanyar ajuda a la química d'equip. Crec que en línies generals hi ha molt bon ambient i ja ho podeu veure. En els partits que venen per endavant hi ha més viatges i això vol dir passar més temps juntes. Crec que serà una de les nostres fortaleses.
Think it's going to be one of our strengths, yeah.
I encara un últim apunt en clau bàsquet, Aleix, perquè la justícia russa ha rebutjat el recurs de Brittney Griner, recordem, empresonada a Rússia, la jugadora nord-americana, i manté ferm la condemna de 9 anys de presó per possessió i contrabanda de drogues.
L'antitertúlia.
Avui tancarem el Tu diràs amb una altra d'aquestes històries sempre interessants i diferents que ens porta el company de La Vanguardia, Sergio Heredia. Hola, Sergio.
Què tal? Com estàs?
Bona nit. Benvingut, molt bé. Què ens portes avui?
Mira, t'explicaré la història de la Ruth Muñoz, que és una molt bona història, és una història molt apropiada pels temps que corren ara mateix, que s'està reivindicant molt i molt i molt l'esport femení, i sobretot el futbol femení, però l'esport femení. I la història que ella ens explicarà ens ve a recordar o a demostrar que, de fet, ja fa uns quants anys que hi ha esport femení, i ella va ser una de les que ho van llançar. Mira, Ruth Muñoz era una adolescent de 16 anys i ja portava un temps jugant al bàsquet, però volia entrenar nenes. I llavors, què va fer? Va penjar un cartell a la plaça del Pi Tallat, al cor de Santa Coloma Cervelló, i deia: si a aquest poble hi ha nenes de 8 o 9 anys que volen jugar a bàsquet, aquí les espero la setmana que ve. Compte, que eren els anys 80, eh? Anys 80. I el que va passar és que van aparèixer 15 nenes, moltes més de les previstes, i que d'aquesta manera va néixer el seu projecte basquetbolístic al Club de Bàsquet Montpedros, un projecte femení que col·loquialment va rebre el nom de les nenes de la Ruth.
Hola, Ruth.
Hola, bona nit.
Què tal? Bona nit. Una pionera, de l'esport femení, podríem dir-ho així, no?
Sí, almenys al poble sí que hi havia un equip femení, el que passa que no hi havia nenes i la manera d'entrenar... Jo vaig fer un curs de bàsquet i la persona, el Josep Soriano, que era un bon mestre, també era àrbitre, em va ensenyar no només un esport, sinó uns valors. I em va ensenyar com s'havia de fer bàsquet i vaig dir, això ho haig de fer a casa, al poble.
I llavors penges el cartell, que allà a la plaça del Pitanat...
Sí, bueno, va ser...
Però què era, amb el telèfon? Boca... Allò típic de les pel·lis amb el telèfon que anaven arrencant?
No, va ser és un poble petit i va ser una mica boca a boca. I llavors tinc un germà més... Bueno, tinc diversos germans, però un d'ells, 7 anys més jove que jo, i li vaig demanar, escolta, les nenes de la teva classe, a veure si volen jugar a bàsquet. A les 9 del matí, a la plaça del Pitallat. I van aparèixer unes 15 o 16 nenes.
Sabien jugar bàsquet, aquelles 15 o 16 nenes, l'any 80?
No sabien ni que era una pilota.
Però llavors per què van aparèixer? Van aparèixer perquè, mira, anem a provar.
Perquè volien fer alguna cosa, com que no hi havia res, i que hi havia nens que jugaven a bàsquet, però de noies, hi havia un equip gran, però no hi havia un equip de nenes... Doncs suposo que es van interessar.
Però no sabien ni votar, ni les normes,
res,
ni res.
Res.
Sí, de zero va començar
zero.
El projecte.
Sí.
Compte, mitjans precaris, pista de poc
Sí, la societat recreativa,
sí.
I quan anàvem a entrenar, havia d'anar a casa del president de la societat a buscar les claus, teníem dues pilotes, anava al taller a inflar-les, i així començàvem a entrenar.
Financiació nula, també, per llançar, per equipar-les, que moltes coses les pagaves tu.
Sí, bueno, pagava el que eren les despeses d'anar a Barcelona, a la federació i tot això. Les samarretes, cadascú, les famílies van pagar la seva samarreta, però no teníem una samarreta de club. Ens vam inventar una mica l'equip, una samarreta blanca, vam enganxar amb uns adhesius els números i vam començar a jugar.
Ostres. Les nenes de la Rut.
Del no res, clar. O sigui, tu les federes a la Federació Catalana de Bàsquet, crees el club, no?
No, el club estava creat.
Ah, ja, sí, el Montpedrós ja estava creat.
Sí, sí, fa molts anys. Ja
ella,
van sortir
que
jugadors.
La secció femenina.
La secció femenina la
havia
crees
allà.
Havia
un equip femení de noies, però no hi havia... equip de nenes per... O sigui, havia un equip femení, com que havia un equip masculí, doncs havia d'haver-hi la compensació, vale, de l'equip femení. Però van començar a fer escola, equips de nens petits, però de nenes no se'n feien.
I tu crees una mica l'escola del Montpedrós,
diguem. De nenes
diguem.
Petites,
va,
sí.
Val.
I vaig començar amb elles.
Comencen a jugar dins de la Federació Catalana, amb
van començar,
inferiors.
No ens van deixar, el club no ens va deixar fitxar per la federació i vam fer la primera lliga, una lliga escolar a Hospitalet de Llobregat.
Vau començar amb lliga escolar. Mm-hmm.
El primer any. El segon any ja vam estar a Federació Catalana i vam anar pujant.
I el públic us anava a veure?
Al principi no.
No us anaven a veure.
Fins i tot els pares, evidentment, però se'ns enreien una miqueta, perquè clar, elles no en sabien. Jo com a jugadora no era molt bona.
I com a entrenador no tenies experiència, no, tampoc?
No, em vaig comprar un llibre i vaig començar a mirar. I amb el que havia après al campus, vaig fer un campus a l'estiu a l'Escola Llor, amb el Josep Soriano, doncs aquell campus no sé si va durar dues setmanes o tres, i el que vaig aprendre i
llavors llegies llibres de com jugar a bàsquet i tàctiques.
Fer entrenaments.
Com aprendre,
sí,
com ensenyar a entrenar.
Que les nenes sempre em deien, ai, no fem res més, perquè clar, les tenia... aprenent a votar, aprenent a llançar, aprenent a passar... I quan farem un partit, si no sabeu la tècnica, la base, clar, no podeu jugar.
Quan va trigar a saber-ne una mica, o quan van trigar elles a que tu estiguessis satisfeta de dir, val, ara ja podem competir?
Bueno, jo és que satisfeta d'elles des del primer dia.
Sí, em refereixo a fer el pas definitiu de jugar.
Jo crec que durant el primer any a la lliga escolar, per això el segon any es van deixar fitxar a la federació.
Van fitxar? Vau fitxar, vols dir?
Sí, vam aconseguir un equip dins de la Federació Catalana, no com a lliga escolar.
Ah, clar. I llavors, que al principi, si jugàveu un partit escolar, que vull dir,
bueno,
derrotes, no? Vull dir, les jugadores feien errors que no...
Sí, el primer partit que va ser amistós, d'un poble del costat, vam quedar 2-2.
2-2.
Ridícul, tothom se n'enreia, però bueno, és igual, era començar.
Però 2-2 vols dir que vau jugar 20 o 30 minuts i van fer una cistella cada una?
Sí.
Val.
Ah. I aquest va ser l'inici, i l'inici de les burles, entre cometes, sí. I tal.
Bueno. I al cap d'un any, com quedaven?
Doncs vam començar a guanyar.
Però què, ja feia 40, 50 punts? Punts. Clar,
sí,
clar.
Bueno, fins i tot arribàvem a 100 i pico.
Ah, sí?
Abans també és veritat, que no sé si en recordeu, abans els partits eren de molts punts,
sí.
És com ara.
La defensa abans brillava més per... No? per...
I d'aquest grup van sortir algunes jugadores que després, de
sí,
fet, les volien fitxar a clubs importants.
Sí, que la van demanar pel Masnou, que estava jugant a primera divisió, i va estar una temporada entrenant allà, era d'edat juvenil, però va estar entrenant una mica amb el sènior, després van dir que no sabien si la posarien al sènior o al juvenil, i cada dimarts i cada dijous, durant un temps, la portava de Santa Coloma a Cervelló al Masnou, perquè
ella,
pogués entrenar.
Ella,
tu la portaves?
Sí.
No, la història és increïble.
Sí. No, el que passa és que aquesta noia, el seu pare, que era joveneta, edat de juvenil, i era traspassar tot Barcelona a la nit, i va dir que primer eren els estudis, que per jugar a bàsquet ja tenia el poble, i ja es va quedar així.
Hi ha una anècdota / historieta, no?, intrahistòria dins d'aquesta creació del bàsquet femení al Club Bàsquet Montpedrós a Santa Coloma de Cervelló de la Rut Muñoz, que expliques al Vuelta i Vuelta de la Vanguardia, que és que, clar, tu dius, vaig posar l'anunci o vaig fer que hi hagués, no?, una mica de missatge durant el poble de boca a orella, no?, que anés passant el missatge, i es presenten 15 nenes. I només en podien jugar 14, no?
Sí.
I què va passar aquí amb la quinzena nena?
No, bueno, va venir un pare que em va dir que li havia comprat els pantalons, que abans s'estilava jugar a bàsquet amb un pantaló tipus calça, sí, que li havia comprat això a la seva filla, i que ara què? I dic, jo he volgut fer un equip, però tampoc no sabia ben bé el què, ni vaig dir, no tenia cap compromís, però bueno, ja llavors vaig començar a rebre respostes de pares, persones adultes, que jo no sabia ben bé on em ficava, i bueno...
Però et va saber greu haver de dir-li aquesta quinzena noia, escolta, no pots entrar a l'equip perquè és que només podem fer tenir 14 fitxes.
Exacte. I el que vaig pensar, com que van venir de dues edats diferents, la majoria era, si tenien 8 anys, doncs les que tenien 7 anys, vaig dir, aquestes seran les que es quedin fora. Però això encara era pensament meu. Quan vam començar a fer l'equip, sí que és veritat que hi havia nenes que només volien entrenar sense jugar, llavors vaig anar modelant i al final vam poder ser un equip.
I d'aquest projecte, que va anar creixent i es va anar mantenint amb el temps, al final les seves filles també van acabar jugant a l'equip.
Ah, sí?
Sí, bueno, la petita va estar una mitja temporada. Perquè no encaixava ni per mida ni per edat a cap equip, i, però la gran sí, la gran encara continua.
I d'aquest projecte que tu vas començar del bàsquet base femení, diguem, ara com està la situació? Quina és la situació del Montpedrós ara amb el femení?
Doncs, bueno, ara ja comencen a haver-hi molts equips, van començar l'escola, nosaltres fèiem escola de bàsquet, fèiem un campus només a l'estiu, i això ha anat, el poble ha anat creixent, el club ha anat creixent, i ara hi ha nens i nenes que comencen amb l'escola, barrejats, després es van fent equips...
I de totes les edats hi ha femenins, també,
sí,
ja, eh?
Sí, el que passa que sí que és veritat que els últims anys ha hagut com un tall entre... Allò s'han quedat equips baix de petits i equips grans, i entremig ha faltat una mica de relleu, i ara doncs esperem que la cosa vagi més endavant.
Tenen un pavelló xulo, tenen calendari, tenen equipació, és un
ara autèntic... Ara sí, ara tenim un pavelló, no cal anar al taller a inflar les pilotes, tenim moltes pilotes...
I la Ruth,
sí,
Muñoz continua formant part d'això?
No.
Ja no, eh?
No, em vaig jubilar abans de tenir el pavelló.
Sí, quants anys vas aguantar?
No sé, jo crec que si vaig començar de joveneta, jo crec que fins als... com a entrenadora, només entrenadora... Jo diria que tenia 29-30.
Això són uns quants anys, eh?
I vaig estar un any o dos sent entrenadora i jugadora a la vegada, perquè quan arriben una edat, la gent marxa per motius d'horaris, per motius X, o perquè ara hi ha més oferta i llavors volen provar altres coses.
Et mires el bàsquet femení, ara? Et sorprèn la situació en la que es troba, que ha crescut molt?
La veritat és que... bàsquet femení o esport femení i masculí és igual, el que és a la tele no ho miro gaire, m'agrada més l'esport de poble, de carrer. Llavors, independentment si juguem o no la meva filla, moltes vegades em quedo i vaig a mirar partits de gent de...
Allà al pavelló o on sigui, eh? T'agrada més el directe, diguem, no?
Sí. I el... a més, amb edats que veus que estan aprenent i que, no sé, és bonic.
Escolta, de les 14 pioneres que vas reclutar, si m'ho permets així, aquells anys 80, encara us veieu pel poble? N'hi ha alguna que estigui a Santa Coloma de Cervelló? No?
Sí,
com
sí,
van acabar
sí.
les seves vides?
A veure, jo sempre, i amb ell li vaig dir, sempre dic que per mi les nenes de la Ruth ha sigut una cosa important per mi, com a personalment, però jo entenc que elles com a jugadores, sí, vam tenir la Ruth d'entrenadora, vam jugar a bàsquet, i sí que tenen un record, però potser no és el mateix que tinc jo. El que sí que és cert, que al ser un poble petit, bueno, ara ja és molt gran, però abans era petit, les que vivim allà ens seguim veient. Hi ha una o dos que ens veiem més sovint.
Han jugat a bàsquet o no? Després, han seguit jugant o no?
Algunes sí, com a veterana.
No,
bueno, aquesta sí, el que passa que després es va casar, se'n va anar a viure a Madrid, però la seva jugadora està en un... Els Estudiantes, crec. Sí, sí.
Oh, caram.
I sí, han anat jugant, i algunes com a veteranes. I ara ja no, ara han jugat les filles i els fills.
Les filles d'elles també juguen
sí,
al club?
Algunes han coincidit amb la meva filla.
Ha passat de generació en generació.
Sí, senyor.
Què important és a la nostra societat, no?, en aquest esport de proximitat local i de formació, que hi hagi persones com la Ruth, no, Sergio?
Si som creatius i tenen iniciativa, podem fer projectes meravellosos, i aquest és un exemple.
Se'n recorda de tu, la gent, encara, al poble i al club?
Sí, fins i tot hi ha gent que, quan es refereix a una, diu, és una de les nenes de la Ruth. Ja sap, una de les teves nenes La gent del poble, els nous
i sent,
vinguts,
que no. Sents orgull?
Sí, sí. Bueno, a mi que no me les toquin. Sí, sí.
Doncs aquí ho teniu, una pionera en l'esport base femení, si ho voleu i així, com és la Ruth Muñoz, a Santa Coloma de Cervelló, amb aquesta crida que va fer i amb aquestes 15 nenes que es va presentar per jugar a bàsquet. No en sabien i d'aquí, mira, ha anat creixent, creixent i creixent, i ara el Club Bàsquet Montpedrós gaudeix de bona salut, no?, en l'esport base, tant masculí com femení. Ruth, moltíssimes gràcies per explicar-nos també aquí al Tu Diràs la Història. Sergio, magnífica.
Sí?
Magnífica, magnífica.
Sí,
t'esperem d'aquí uns dies amb més coses.
Aquí estaré.
I et llegim a La Vanguardia. Una abraçada.
Bona. Gràcies.
Sempre bones històries del Sergio Heredia, que també podeu llegir a La Vanguardia en els seus articles i en el Vuelta y Vuelta. Abans de tancar el Tu Diràs, entrem a Sportium.es i, per exemple, la jornada Champions d'aquest dimecres, la victòria del Victoria Pilsen a Milà es paga 19 euros per euro apostat. La victòria del Barça contra la Bayern de Múnich a 2,30 €. I la millor quota és el triomf del Glasgow Rangers al camp del Nàpols. Es paga a 12 euros per euro apostat a Sportium.es. Ja sabeu que Sportium és la casa d'apostes més gran del país, que podeu pagar amb Bizum i que les apostes guanyadores les podeu cobrar en efectiu en qualsevol dels més de 3.000 locals que tenen. Sportium.es juga amb responsabilitat, només per a majors de 18 anys.
És el moment de fer la teva aposta a Sportium.es, la casa d'apostes més gran del país. Tria el partit i diverteix-te des d'on vulguis. A més, a Sportium podràs cobrar els teus guanys a qualsevol dels 3.000 locals disponibles. Entra ja a la casa d'apostes número 1 de Catalunya. Sportium.es. Juga amb responsabilitat. Només majors de 18 anys.
I les portades, amb l'Oriol Domènech. Hola, Oriol. Bona nit.
Hola, bona nit. Doncs bé, Mundo Deportivo obrirà demà amb Milagro o Infierno, fent referència a aquests dos partits que hi haurà demà a la Champions, Inter, Victoria Pilsen i Barça, Bayern de Múnich, el primer a 6:45 i el segon a 9:00. Per part de l'esport, Soñemos és el titular ben gran, si abans escoltàvem a la Marta Ramon...